Tot anirà bé, amb Toni Marín. I was born in a city.
I són les 4 i 6 minuts i encetem la segona hora del nostre Tot anirà bé, com els explicava avui amb la presència del primer secretari dels Socialistes Catalans, el senyor Salvador Illa. Com està, senyor Illa? Bona tarda.
Oh, bona tarda. Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment. Va sortint el sol, eh?
Va sortint el sol, això està bé.
Eh? Sí, eh? Des d'un punt de vista...
Tot i que fa aquesta setmana fa una mica més de fred, no? Però bueno, va sortint el sol.
Està bé, pugen les temperatures, també.
Pugen les temperatures.
Des del punt de vista polític també va sortint el sol, senyor Illa, o què? O oh, encara veu massa núvols?
Miri, jo tendeixo a tenir una visió optimista de les coses, no? Però és veritat que estem passant per un moment molt complex, molt complicat, no? Venim d'uns anys d'usos, uns anys de pandèmia, i el 24 de febrer el món ens va canviar. Amb la invasió d'Ucraïna per part de Putin. M'agrada més dir Putin que Rússia, no? Però és un estat autocràtic, no? I això ha canviat moltes coses, no? I per tant, tot i que el moment és un moment molt complex, difícil, que té un horitzó fins a cert punt d'incertesa, jo penso que hem de mirar les coses com oportunitats, no? I hem de mirar el futur, no hi diré que amb ingenuïtat, però sí que amb una perspectiva positiva. Ara, el moment és un moment complicat, no m'enganyo.
Diu vostè que el 24 de febrer ens va canviar el món. Passarem segurament a la història com les generacions que han vist uns quants canvis de món, no? Perquè prèviament també va venir la Covid, ens ho va tallar absolutament tot. Vostè millor que ningú ho sap i ho ha patit, segurament, això.
Cada generació, no?, fa front a unes circumstàncies diferents, però és veritat que hi ha hagut una successió d'aconteixements molt imprevistos, no?, imprevisibles, no? No podíem saber que ens passaria això i que ens han sacsejat, no? La pandèmia, la més gran en 100 anys, no podem dir que no hi hagi hagut pandèmies a la història de la humanitat, però aquesta pandèmia ens ha arribat a un moment i ens ha recordat que som vulnerables, que formem part d'un món, que no n'hi ha prou amb tenir diners i amb tenir posicions de confort respecte a altres indrets del món, no? Ens ha recordat, en definitiva, no?, que som vulnerables i que formem part del món, no? I ara, la guerra ucraïna, doncs ens recorda que el món no és un lloc feliç, no? Que hi ha riscos, que hi ha perills, que convé preocupar-se de la seguretat, no? I que Europa segueix sent un lloc únic, no?, que reuneix tres característiques que no s'han donat mai abans a la història i que tampoc es donen, que jo conegui almenys a altres parts del món, no? Reuneix una organització social que genera riquesa, que ho fa en règims de llibertat, en democràcies liberals, i que, a més, té mecanismes per no deixar ningú darrere, estat del benestar, no? Ensenyament, sanitat, pensions, no? I això, tan únic que tenim a Europa, ens hem de preparar per preservar-ho i per defensar-ho, i no està escrit que si no ens n'ocupem nosaltres de preservar-ho, continuï, no? Com haguéssim pogut pensar fa 10 o 15 anys. No?
Una de les primeres coses que vam pensar, justament, i després parlarem de Catalunya, si li sembla, però justament quan va esclatar tot aquest conflicte amb Ucraïna, la sensació és que, efectivament, això, si d'alguna cosa servia, era per fer més Europa que mai, no? Que aquell sentiment euroescèptic que s'estava vivint amb més intensitat cada vegada a molts nivells, potser estava donant pas a aquesta evidència que és que junts estem millor, no?
Sens dubte, no? Europa avança a cop de crisi, no?, diuen els que han estudiat, no?, l'evolució de la Unió Europea, i, de fet, amb la pandèmia s'ha reforçat Europa en dos eixos. El programa de vacunació va ser un exercici de solidaritat i de cooperació europea exitós. És el lloc del món on hem vacunat més ràpid, a un ritme més sostingut, i on hem donat més vacunes a altres països que ho necessitaven, i la mutualització del deute, no?, els fons europeus Next Generation, que són un exercici de, conjuntament, els 27 països de la Unió Europea, subscriure en deute i per tant, obligar-nos conjuntament a retornar-ho, són dos passos de gegant que no molts pocs haguessin pensat que es poguessin produir. No? I ara, amb la invasió d'Ucraïna, s'han tornat a donar progressos que molts tampoc no esperaven veure. No? En concret, una resposta àgil en sancions econòmiques a les més grans que mai s'han aplicat a una economia de tamany mitjà a gran, com és la russa, no? Hem vist, per tant, un exercici de coordinació econòmica, passos molt accelerats en la coordinació energètica i una discussió també justament avui que estan reunits els ministres de Finances i Economia a Ecofin, no? A Luxemburg, doncs, discutint si es segueix mantenint una suspensió de les regles fiscals o fins i tot un canvi de les regles fiscals i un segon paquet de mutualització de deute, no? Per tant, un avançament significatiu. I Europa surt més que reforçada, que també es mostra com l'únic camí possible per mantenir aquest sistema que deia jo, únic que tenim, no?, de generar riquesa en règim de llibertat i en un estat del benestar. No? Si no ho fem junts, no ho podrem mantenir.
I la sensació, senyor Illa, d'alguna manera, és que aquest nou paradigma, no?, internacional pot acabar beneficiant, estem parlant de l'energia, a Barcelona en concret, a Catalunya en general, també al Port de València, es parla, no?, una mica aquesta necessitat de tornar a apostar clarament pel corredor mediterrani per la importància que l'economia catalana i espanyola poden arribar a suposar dins d'Europa. No?
Ens ofereix una oportunitat a Catalunya, Espanya en general, no? A la península Ibèrica, si vostè vol, com a el hub energètic del sud d'Europa, no? En dos sentits, no? Com un camí de trànsit d'una font de subministrament de gas, que és Algèria, no? Argèvia, a través de diferents gasoductes que connecten Argèvia directament a la península Ibèrica, una altra a través del Marroc, i cap a Europa hi ha un petit gasoducte al País Basc i n'hi ha un a mig fer, que s'hauria de, des del meu punt de vista, reemprendre ara, que és el que es coneix com a Step Midcat, no? Que ara està aturat a Hostalric. Per tant, això ens ofereix una oportunitat òbvia i la segona oportunitat, o segon vector, són les plantes regasificadores. No? El gas pot venir per un tubo, perquè ens entenguem fixa, o pot venir com a gas natural liquat, es transporta en vaixells, van a plantes de magatzematge i de regasificació, i a Espanya, a la península Ibèrica, n'hi ha, em sembla que són 7 o 8, no? És el lloc d'Europa on més n'hi ha, no? I la més important és la del Port de Barcelona. Per tant, des d'aquest punt de vista, també des d'un punt de vista estratègic, en aquest sentit, també tenim plantes de regasificació i gas natural liquat, una vector estratègic important que hem de saber explotar solidàriament i generosament, però fent-nos valdre, no?
Una de les conclusions que hem comentat sovint en aquest programa és que tot va molt ràpid, no? Vostè parlava, efectivament, d'aquest 24 de febrer que ens ho ha canviat tot, abans va venir la Covid, hem tingut el procés a casa nostra. Ha canviat molt la Catalunya del dia que vostè va arribar a ocupar-se de ser cap de l'oposició a la Catalunya que tenim avui?
Jo crec que va canviant, sí. Jo veig que, o detecto, o em sembla detectar, amb tota l'assumpció col·lectiva del que ha suposat la pandèmia, amb el que suposa ara la invasió russa d'Ucraïna, veig que les prioritats de la societat catalana, ho validen també els estudis demoscòpics, es va focalitzant a la direcció en què es focalitza la resta de les societats europees, no? Primer, generar prosperitat. La gent vol que aprofitem això que ens està passant, aquestes sacsejades que hem tingut per recuperar la nostra indústria, accelerar els processos de transició energètica, accelerar les transformacions en mobilitat, accelerar els processos de digitalització, o sigui, seguir generant prosperitat i preparar-nos per generar-la d'acord amb els nous paràmetres post-pandèmia. No? Crec que també aquest canvi de prioritats es veu en la convicció o en la constatació, millor dit, de, com vostè deia abans, hem d'anar junts, en el marc europeu, eh? No, un país sol, ni tan sols Alemanya, que és el principal país de la Unió Europea, tot sol pot fer res, no? Ho hem vist amb la vacunació, ho hem vist amb la mutualització del deute, ho veiem ara per fer front a l'autòcrata i a la sàtrapa de Putin, no? Per tant, constatació de que hem d'anar junts i de que sistemes, podem dir-ne com vostè vulgui, multinivell, de cogovernança, jo en dic també de federalisme, són la clau de volta per poder conjuminar aquests diferents interessos que puguem tenir, no? A nivell europeu, estic parlant també naturalment a nivell espanyol, no? Per tant, presència conjunta, reforçament d'Europa, i aleshores també la gent demana que aterrissem amb temes més pressupostaris i de finançament, que en el cas de Catalunya jo crec que són molt rellevants, no?
Feia temps que no sentia un socialista parlar federalisme.
Jo no n'he deixat de parlar mai, utilitzo a vegades per expressions diferents, no? He utilitzat molt durant la meva etapa de ministre de Sanitat, he utilitzat molt la paraula cogovernança com una manera de fer, comptant amb tothom, comptant amb totes les comunitats autònomes, comptant també amb l'administració local, que vam aplicar des de la desescalada de la primera onada i en les onades successives, no? Bé, en dèiem d'una forma diferent, però en realitat significava a anar junts, a escoltar-nos, a intentar fer, construir conjuntament posicions comunes, acordades per tots, que això va sempre les coses més eficaces i més fàcils. No?
Com veu a dia d'avui el món independentista, senyor Illa?
Miri, jo ho veig amb molt de respecte. Vull dir-li, jo sento un profund respecte per les persones que tenen una manera de pensar que jo no comparteixo i que, bueno, estan convençuts de que això és el millor pel seu país, per Catalunya, i que ho defensen dins del marc de convivència que ens hem, del que ens hem dotat tots, que ve definit per la Constitució, per l'autonomia, no? Si alguns tenen la temptació de fer-ho d'una forma unilateral i sense respectar aquest marc de convivència, aleshores això és una actitud diferent que a mi no m'agrada i que crec que no és la correcta, no? I penso, dit amb tot el respecte que sento cap a ells, que avui el món s'orienta cap a un altre costat, eh? Jo havia dit abans, penso que l'espai europeu és l'única opció que tenim per defensar amb eficàcia el nostre model de vida, un model de vida, si vostè vol, europeu. Jo no dic occidental, perquè és diferent també dels Estats Units. Aquí tenim un estat del benestar que als Estats Units no hi és, no? Per tant, si volem defensar aquest model de vida, penso que l'únic europeu, el marc de referència és Europa, no? I penso que fa falta anar junts i que no té sentit generar més divisions i més fronteres dins de la Unió Europea, sinó que al contrari el que hem de fer és, diguem-ne, si no disminuir-les i superar-les, no? I jo estic en això. Ara, molt de respecte, i en aquest moment precís que estem vivint, intentant tendir ponts, intentant subratllar més allò que ens uneix, que són moltes coses, que no allò que ens separa, que també hi ha coses que ens separen, no? Però penso que la segona dècada del segle XXI, l'èmfasi en política, des del meu punt de vista, de forma equivocada, s'ha posat molt en confrontar, en explicar un projecte polític, no a base de descriure-ho positivament, per dir-ho així, sinó a base de confrontar-ho, amb subratllar allò que et separa del que planteja el teu adversari, no? La confrontació, eh? Jo crec que això ha predominat en política la segona dècada del segle XXI, deixi'm posar com a màxim exponent d'aquesta manera de fer Donald Trump, no? Ho dic perquè a vegades, parlant de coses que passen a altres llocs, ho veus més que va, no? I jo crec que això no és el que toca ara. Jo crec que el que toca ara, en aquesta tercera dècada del segle XXI, és subratllar un cop més allò que ens uneix i, sí, treballar per confrontar i contrastar punts de vista diferents, però subratllant que hi ha moltes coses que ens uneixen.
Ara recupero això. Deixi'm preguntar-li abans per les paraules d'ahir del advocat del president Carles Puigdemont, dient que el tornarem a veure per aquí abans del que ningú no s'espera, i avui hem tingut aquest pronunciament de la justícia europea donant un toc d'atenció a Bèlgica per no consultar Luxemburg, que va amb el tema de les euroordres, no? Com ho està vivint, això?
No, miri, jo crec que una de les lliçons que hem après del que ha passat a Catalunya aquests darrers 10 anys, aquesta darrera dècada, és la necessitat de respectar l'estat de dret, no? El marc de convivència que tenim, no? Per tant, afirmo que l'estat de dret s'ha de respectar, la separació de poders, en fi, les normes de convivència. Dit això, jo entenc perfectament i respecto profundíssimament que tothom té dret a defensar-se. Això és l'estat de dret, un marc en què tothom pot defensar-se, i per tant entenc perfectament que els advocats del senyor Puigdemont doncs facin tot el que creguin que és millor per defensar els interessos del senyor Puigdemont, només faltaria, no? Bueno, avui hi ha hagut la vista de les qüestions prejudicials que el jutge Llarena va plantejar, anem a veure què resol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. No vull entrar en pronòstics perquè no ni em correspon a mi com a vida d'una formació política, i semblaria, doncs, en fi, que vull que les coses vagin en un sentit o en un altre. Jo el que sí que li dic és que la meva formació política, com sempre ha fet, respectarà les decisions que en aquest cas de la justícia europea, a les que s'ha obligat la justícia espanyola i l'estat espanyol, no? Per tant, com una vegada es planteja una idea d'Espanya, escolti'm, Espanya s'ha obligat a respectar el marc de justícia europeu i així ho faran, i per tant estarem allò que dictaminin, i insisteixo, amb molt respecte, perquè tothom defensi els seus punts de vista, no?
Senyor Illa, tornem a recuperar el que deia vostè de l'establiment de ponts de diàleg, aquest establiment de ponts de diàleg que és segurament la taula de negociació, no? Amb l'estat espanyol per on es produeix o s'evidencia de manera més clara en aquests moments,
bueno,
no?
Nosaltres vam pactar amb Esquerra Republicana en ocasió de la investidura del president Sánchez. El gener del 2020 vam pactar amb Esquerra, jo formava part de la delegació dels socialistes, no? Hi havia dos persones del PSOE i jo en nom del PSC, vam pactar un diàleg de tres potes, no? Una primera pota que està avançant, que és la de la Comissió Bilateral, prevista al nostre ordenament jurídic. Una segona pota nova, que era el que es va anomenar taula de governs, govern d'Espanya amb govern de Catalunya, que s'ha reunit dues vegades, que està treballant, tal com es va acordar a la darrera reunió celebrada aquí a Barcelona, i que en properes dates s'ha de tornar a reunir per tercera vegada. Això ho comunicaran aquelles persones a què els correspon comunicar-ho, no soc jo. I vam pactar una tercera pota, que és la que no s'ha posat en marxa, que és la taula, que s'anomenava en aquell moment taula de partits a Catalunya, que va ser posada en marxa la passada legislatura per part del senyor Torra a petició o arran d'una proposta que va fer el grup socialista al Parlament de Catalunya i que reunia tots els partits catalans, no? Es va reunir dues vegades, no? El senyor Aragonès, per raons que jo no comparteixo, no la vol posar en marxa. Jo crec que és imprescindible que la posem en marxa. Ha de continuar les altres dues, ha de continuar la Comissió Bilateral, sí, ha de continuar la taula de governs, per descomptat, però s'ha de posar en marxa també el diàleg entre catalans, no? I ha d'anar al ritme màxim que puguin anar aquestes tres taules. Vull dir-li, a tots ens agradaria que això anés més ràpid, però, bueno, el febrer va passar el que va passar, hi ha hagut diferents aconteixements que han alterat l'agenda política. Ara jo, que a mi em consta, és que hi ha treball per fer, o no hi ha treball de les úniques de les tres potes, o única de les tres potes, on no hi ha un treball en aquest moment és el diàleg entre catalans, no?
Hem començat a parlar abans els catalans entre nosaltres que els partits que ens representen?
Sí. Jo he detectat, i sóc contundent perquè jo he detectat en fi, les meves reunions pel territori amb diferents sectors, que la gent té ganes d'enrunar. I té ganes d'arribar a acords. I es tracta de buscar la manera de facilitar això, no? En fi, no vull portar aigua al meu moví, però ho he vist en diferents fòrums, no? Però deixi'm posar-hi, per exemple, com a exemple, el fòrum de la Fundació Rafael Campabans, que és una fundació efectivament propera a la nostra formació política, però ha organitzat algunes sessions on jo he constatat, no?, aquesta necessitat, aquesta voluntat d'enrunar, no? Per exemple, una jornada sobre el català a l'escola, o unes que vam fer recentment sobre els Jocs Olímpics, on ha vingut gent molt transversal, no identificada tots amb un mateix partit polític, sinó amb diferents i diferents procedències, i s'han reunat molt civilitzadament i molt constructivament. I jo crec que això és el que fa falta a la societat catalana. Compte que a vegades aquests exercicis de diàleg poden donar fruits immediats, poden fins i tot no acabar amb un acord, però sempre són motius, perquè són un exercici d'aprenentatge i sobretot d'exteriorització de respecte mutu. O sigui, quan un seu en una taula i enrona amb una persona que pensa diferent d'ell, el primer que està fent és reconèixer-ho. Reconèixer-li el dret a pensar diferent, reconèixer que té un valor també el que ell diu, i en segon lloc és un exercici d'escolta. I per tant, sempre el diàleg és un exercici d'aprenentatge positiu des del meu punt de vista, i pedagògic, si m'ho permet, no? A partir d'aquí, si s'arriba a acords, doncs molt millor. I jo crec que si ens ho proposem podem arribar a molts acords a Catalunya. Jo tinc aquesta voluntat, n'he ofert molts al senyor Aragonès, i seguiré per aquesta via perquè crec que és el que en aquest moment demana el context polític, econòmic i social que estem vivint, i crec que també és el que demana la ciutadania.
Un dels acords que s'ha evidenciat i que s'ha donat llum verda, i és evident, és el pacte per la llengua, no? Que efectivament avui hem tornat a escoltar el president Aragonès insistint efectivament en la validesa d'aquest pacte i en la importància de que els socialistes hi formin part, no? Com valora tot el que ha passat? També sobre la postura de Junts, no? Aquest sí inicial i aquesta reticència.
No, perquè jo, el primer que li podria dir, i no ho dic, és dir, escolti'm, no hi havia un cordó sanitari contra els socialistes? No podria dir això. No ho faig. Perquè a mi m'interessa mirar endavant i no enrere. La segona cosa que hi podria dir, el PSC, per al PSC el més còmode és firmar aquest acord? No. Escolti'm, hi ha una sentència, un judicial, vostè és el govern, faci favor de complir-la i aquí ens podíem quedar. Però no haguéssim servit bé el país. I també vull reconèixer el mèrit de la resta de signants, d'Esquerra Republicana, dels Comuns, i de Junts per Catalunya, perquè també el més còmode per ells hauria sigut segurament mantenir-se, i hem fet tots un exercici 106 diputats a 135 posant-nos d'acord amb una modificació de la llei de política lingüística, que jo crec que és positiva. És veritat que Junts per Catalunya ha tingut dificultats. Jo d'això en vull parlar poc, perquè no són dificultats d'una formació política que sigui la meva, i per tant tot podria ser mal interpretat, i no vull... Jo el que dic és, home, tinguem el principi de serietat i de rigor. Quan signem un document, el signem, i tots tenim... És a dir, no hi ha mai a cap organització política una postura unànim, sempre hi ha matisos i veus, tots hem hagut de fer un esforç. Jo estic segur que Junts per Catalunya, que és una formació política amb quin objectiu jo no comparteixo i que diferencia en moltes coses, però ha sigut sempre, és hereu de formació política de Convergència i Unió, i té una manera de fer. Jo no crec que ells tampoc s'apartin del que és la serietat i el rigor de mantenir un acord signat, no? Nosaltres, a partir d'aquí, demanem que es compleixi allò que vam signar, i a partir d'aquí també li dic, si hi ha coses assumibles que podem considerar, ho farem, però s'ha de respectar el que es fa signar.
Deixi'm de fer-li una pregunta de safareig polític més que res, perquè avui tenim damunt la taula el que és la substitució del que és la secretaria general de Junts. En poc temps tindrem, ja es parla d'una doble possibilitat, no? O la senyora Borràs o el senyor Turull. No sé si hi ha alguna de les dues que amb la que se sent més còmoda.
No, jo vull manifestar el meu respecte pels processos interns de... en aquest cas de Junts per Catalunya. Vull fer una defensa dels partits polítics, que sé que no és el que en aquest moment sigui més agraït d'escoltar per part de l'audiència, i molta gent pot pensar els partits. La política es fa en el nostre context en partits polítics, i per tant vull desitjar que resolguin la situació que tenen de la forma millor possible, i no puc dir més que respectarem allò que legítimament i sobranament decideixin a Junts per Catalunya, que és una formació política, deixi'm-ho així, necessària a Catalunya.
Deia vostè fa un moment, posava un parell d'exemples sobre els debats de la Camp Balanç, parlava del tema de la llengua, parlava també dels Jocs Olímpics. Doncs ja que hem fet referència a la llengua, fem referència als Jocs Olímpics i aquesta doble pregunta que el govern de Catalunya formularà. Avui s'hi ha referit la ministra, dient que són els governs els que decideixen, no els ciutadans, però jo no sé vostè com ho veu, tot això.
No, nosaltres amb això hem estat molt clars, no? Nosaltres estem a favor dels Jocs Olímpics d'hivern, organitzats conjuntament per Catalunya i Aragó. Crec que és la millor manera de fer una candidatura potent. I hem dit sempre que ens semblava que no era necessari fer una consulta. A partir d'aquí, doncs, escolti'm, el govern té la facultat de fer-ho, respectem el que han fet, però a nosaltres ens sembla que ja hi ha una manifestació clara del territori, no unànim, però molt unànim, de veure els Jocs Olímpics d'hivern per part de les comarques del Pirineu català com una oportunitat, no? Com una oportunitat de recuperar un protagonisme, de millorar les seves infraestructures i de creixement i de desenvolupament, que creiem que fa necessària la consulta. A partir d'aquí respectem la decisió del govern i ho seguirem, no?
Estava pensant quantes vegades m'ha dit respectem en aquesta entrevista. Crec que portem unes quantes, eh?
Què ens fa falta al respecte? Miri, he començat en algun moment d'aquesta entrevista, crec que al principi hem fet referència a la pandèmia, no? La pandèmia ha canviat la manera que tenim de treballar, ha canviat la manera que tenim de moure'ns, ha canviat els hàbits de la nostra indústria, està canviant les cadenes de subministrament internacionals, està canviant el nostre món, no? Ha canviat també la manera de fer política. Jo hi he reflexionat una mica sobre això, i jo ha de canviar com a mínim, parlant de Catalunya, en quatre direccions, no? La política del respecte, per això parlo molt de respecte, de reconèixer l'altre, de reconèixer que hi ha maneres diferents de pensar, de reconèixer que Catalunya no és monolítica en quant a pensament polític. La política de l'acord, en lloc de la política de la confrontació, m'hi he referit també abans, no? Buscar sempre com, subratllar sempre la diferència amb l'altre, en lloc de subratllar aquells punts que tenim en comú, no? I aquesta voluntat d'acordar, no? La política de l'autoexigència, en lloc de la política de la lamentació permanent, no? No, és que això és culpa de Madrid, no, és que això és culpa de l'Ajuntament, no, és que això és culpa... Bueno, escolti'm, anem a veure què podem fer nosaltres, no? Anem a autoexigir-nos una mica més, no? I podria posar molts exemples en aquest capítol. Jo crec que aquí podem fer les coses millor. I això et dona més credibilitat a l'hora d'exigir a altres instàncies, govern d'Espanya, jo no tinc cap inconvenient en si una cosa es fa malament, i escolti'm, això s'ha de fer més bé, no? Institucions europees, govern municipal, no? Però autoexigim-nos una mica, no? I política d'identitats compartides, en lloc de política d'identitats. Bueno, és que aquí s'ha de ser o una cosa o una altra. I per què no podem ser-ho tot? i perquè no podem respectar que alguna persona se senti ucraïnesa, ara que hem hagut d'acollir molts refugiats ucraïnesos, i acabi consolidant una identitat també catalana, però hem de fer triar en aquesta persona. Molts de ciutadans de Catalunya se senten catalans, espanyols i europeus, no? És el meu cas, no? Per tant, no voler forçar les coses i permetre una política d'identitat comunitària. En aquests quatre eixos, jo crec que ha d'evolucionar. Ara, si vostè em diu, triïn un, respecte. La política del respecte, de reconèixer-nos entre tots, no? I per això hi faig molta referència, em surt, diguem-ne, el subconscient m'ho porta a dir moltes vegades, és veritat, eh?
L'altre dia deia vostè, tenim collboni per estona. El 2023, eleccions municipals, després d'aquella frase, dedueixo amb Jaume Collboni com a candidat a l'alcaldia de Barcelona, no?
Pues miri, sí, això ho vaig dir en un diàleg que vam fer amb ell, a l'inici d'una convenció que va fer el Partit PSC de Barcelona, i vaig dir-ho amovant una expressió que vaig utilitzar també en aquest mateix sentit a Cornellà, on vaig fer un diàleg també amb Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, i em va sortir espontani al final del diàleg i vaig dir, bueno, aquí va el món per a rato, no? I a Barcelona, després de parlar amb el Collboni, em va tornar a sortir, i vaig dir, escolta'm, hi ha Collboni per molt rato, no? I jo crec que està fent una bona feina. En fi, nosaltres vam decidir en el seu moment que la millor opció per la ciutat era el pacte de govern que estem fent. No és còmode fer un pacte d'aquestes característiques a vegades, però mirem sempre la política des d'una perspectiva d'utilitat pública, i ens sembla que s'ha fet millor servei a Barcelona estant al govern, per exemple ajudant a que tingués els pressupostos més expansius que mai ha tingut Barcelona, no? O treballant per la Copa Amèrica, que és un trumfo que hem aconseguit a la ciutat, no? O treballant per la reactivació econòmica. Jo crec que s'ha fet una bona feina i penso que en Jaume Collboni és la persona que en aquest moment necessita, vamos, que està en millors condicions de representar la meva formació política quan arribi un moment, ho decidirem, no? En les eleccions municipals del 2023. Però ara és moment de governar, eh? Jo també vull dir-ho perquè començo a veure moltes formacions polítiques que ja comencen a dir, nosaltres aquí presentarem aquesta persona. Nosaltres ara el que hem decidit en el PSC és que el que hem de fer, on governem és governar i on no governem és ajudar els que governen. Perquè un moment, com he dit abans, és complicat, és complexa, és difícil. Tenim un 9,8 d'inflació, això és una mala xifra. Esperem que això es contingui i baixi, però hem d'estar preparats per tot, no? I per tant, és moment d'estar on hem d'estar, eh? I tenim temps encara de preparar i de parlar de les eleccions municipals, quan toqui ho farem, no?
Tenim temps per tot, perquè efectivament, abans ho dèiem, no? En el món de la política el rellotge sembla que van més ràpid del compte, no? I a vegades sembla que fa molts anys coses que en realitat no fan tants anys, no? Quan, per exemple, el govern de la Generalitat estava format pel Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya en aquell moment, no? El que serien ara els comuns. Vostè veu factible a un mig plaç, no diguem-ne curt plaç, repetir un acord d'aquestes característiques?
Amb tota sinceritat, avui no. Jo em veig amb un acord de govern amb els comuns, que són els hereus d'Iniciativa per Catalunya, sí, estem governant el govern d'Espanya, estem governant l'Ajuntament de Barcelona, són projectes polítics diferents, però hi ha punts en comú. Amb Esquerra no ho veig, perquè ells marquen un horitzó de culminació de la independència, i jo amb això no ho comparteixo, no podríem fer un govern en què ells vulguin culminar la independència, jo amb això crec que és equivocat. No? Per tant, estem nosaltres treballant en la construcció d'una alternativa en aquest moment a un govern d'Esquerra i Junts, no? Això no vol dir que no puguem col·laborar, això no vol dir que no puguem estendre la mà com hem fet moltes vegades, però si vostè em diu, vostè com es veu ara? Jo em veig governant amb els comuns quan hi hagi, no tinc pressa, quan hi hagi eleccions veurem com van les coses, però jo ho vaig dir a la passada cara i jo em veia amb ells, no?
O sigui que tenim illa per estona.
Bueno, jo, escolti'm, estic convençut del que estic fent, no? Al final, en política democràtica, són els ciutadans els que acaben posant una nota i dient si val la pena el que estàs fent, si has sintonitzat amb les seves inquietuds, si has fet propostes que puguin ajudar a anar endavant o no, no? I per tant sempre estem sotmesos al criteri final de la ciutadania i també a la meva formació política, no? Però si vostè em diu si jo estic content, em sento... Sí, jo que estic convençut del que estem fent, crec que estem fent aportacions o ens ho intentem constructives a la política catalana i que hi ha un camí de futur que a mi, mentre tingui la confiança als meus companys, amb molt de gust m'agradarà seguir liderant, no?
Senyor Illa, li agraeixo moltíssim que hagi vingut a passar aquesta estona amb nosaltres aquí al Tot anirà bé. Compartim aquesta dosi d'optimisme respecte al futur.
M'agrada molt el títol del programa, perquè tocant de peus a terra, i amb tots dos si pot ser, també s'ha de tenir una perspectiva positiva de futur. No? I ha estat un plaer estar amb vostès i saben que estic sempre a la seva disposició.
Molt amable. Gràcies, senyor Illa.
Gràcies.